Molt bona tarda. Comencem tot seguit a fer el repàs del més destacat de l'actualitat d'aquesta jornada. Avui és dilluns, dia 27 del mes de gener, i obrim parlant de la visita que va fer aquest passat dissabte aquí a la ciutat de Balaguer el conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau. El conseller va mantenir una reunió de treball amb la paera en cap Lorena González i altres membres de l'equip de govern. La paera es va mostrar molt contenta per la visita, en la qual va dir que va poder parlar de temes de finançament i també de temes encallats, segons paraules textuals, amb la Generalitat. Es tracta, per exemple, de qüestions relacionades amb la finalització de l'autovia, les obres de l'escola Montroig o la tramviarització de la línia del tren. Obrim avui amb aquesta notícia, però també els n'expliquem d'altres. Les avancem ara la major part en titulars. També a nivell local avui destacarem que els treballadors de la paeria de Balaguer exigeixen solucions definitives després de mostrar el seu desacord amb la manera com l'equip de govern ha gestionat l'aprovació i revisió del calendari laboral de l'any passat, del 2024. Aquest matí s'ha celebrat una assemblea de treballadors de la plantilla en què s'han anunciat diverses accions reivindicatives. A nivell comarcal, avui anirem fins a Àger. L'Ajuntament ha iniciat les obres d'arranjament i millora dels vestuaris de les piscines municipals amb l'objectiu de renovar i actualitzar aquests equipaments. En el capítol de successos, un incendi s'ha declarat aquest dissabte al vespre en un bloc de pisos del carrer Pare Sant Aguja de Balaguer. El foc, que ha calcinat parcialment una estança del tercer pis, no ha causat danys personals. Parlarem també avui de qüestions relacionades amb el turisme. La demarcació de Lleida ha assolit xifres rècord de turisme estranger el 2024 amb més de 253.000 visitants. D'altra banda, també tenim avui informació relacionada amb el món agrari. El Canal d'Urgell té prou reserves per garantir cultius a 2 mesos de començar la campanya, tot i la poca neu al Pirineu. I també parlarem de la investigació. Investiguen concretament la resiliència de l'ordi i la malta, els cops de calor i els brots prematurs. El projecte s'està fent a camps del Segrià i del Pla d'Urgell i busca les varietats que més s'adaptin al canvi climàtic. En l'àmbit més cultural, avui els explicarem que Antoni Rubies, un jove de Vallfogona de Balaguer, ha estat el segon classificat a la gran final de la segona edició de la Lliga del Paraulògic, que ha guanyat Javier Andrés. Rubies va ser el guanyador de la primera edició. I acabarem l'informatiu amb la secció esportiva avui amb els següents continguts.
Parlarem de futbol, del primer equip del Club Futbol Balaguer, que es va imposar aquest diumenge amb contundència al Turopeira, guanyant per 3-0. El juvenil, per la seva banda, va tornar a perdre. Ho va fer 2-0 en la seva visita al camp del Sant Mauro. I també tindrem espai pel bàsquet amb el pavelló d'impacte de Balaguer, que va ser escenari aquest dissabte d'una nova edició de la 33a, de fet, del campionat territorial de bàsquet, organitzat per la Federació Ocell i Special Olympics, del que van prendre part un centenar de jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual de la demarcació de Lleida.
El conseller de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Albert Dalmau, ha visitat aquest dissabte la ciutat de Balaguer. Dalmau ha estat rebut a la casa de la paeria per la paera en cap, Lorena González, a més d'altres paers de l'Ajuntament i també del secretari de Governs Locals i Relacions amb Aran, Xavier Amor, i la delegada del govern a Lleida, concretament Núria Gil. El conseller ha signat el llibre de la ciutat i seguidament ha mantingut una reunió de treball amb l'equip de govern en la qual s'han tractat temes de ciutat, com per exemple els que fan referència al PUOS, al Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. Recordem que el govern invertirà més de 71 milions d'euros en la millora dels pobles i ciutats de la vegueria de Lleida. Tots els municipis veuran incrementada la seva subvenció i en el cas de Balaguer rebrà durant aquests propers 4 anys 734.000 euros, un 193% més que en l'anterior convocatòria.
En declaracions a la premsa, Lorena González s'ha mostrat contenta per la visita, on han pogut parlar de temes de finançament i de temes encallats amb la Generalitat. En aquest sentit, ha demanat la finalització de l'autovia i també que s'acabin les obres de l'escola Montroig o la tramviarització de la línia del tren.
Nosaltres hem demanat, doncs, evidentment, no, el tema de l'autovia, que tenim aquesta gran necessitat a Balaguer de que es pugui acabar aquesta autovia, que ens arribi a Balaguer, que tinguem aquesta oportunitat, també que s'agilitzen les obres de l'escola Montroig. Per tant, són temes que tenim al tinter i que s'han de desencallar o, si més no, activar perquè puguin arribar a la seva fi, també temes de tramviarització, per tant, tots els temes que tenim a Balaguer amb la Generalitat, doncs, els hem pogut exposar també perquè siguin conscients i des d'aquí, doncs, crec que és el que hem de fer com a política local.
El conseller Albert Dalmau ha dit que són conscients dels temes pendents amb la ciutat de Balaguer, com el tema de l'autovia, que es troba damunt la taula i s'està treballant colze a colze amb les ciutats de Balaguer i Lleida, o la finalització de l'escola Montroig, a la que s'ha de donar un impuls definitiu, ha dit.
Som conscients que hi ha una agenda de transformacions pendent en la ciutat de Balaguer, que el govern es fa seva, que ens hem compromès a treballar, a estudiar. Sé que tenim l'element de l'autovia que està damunt de la taula i que treballarem colze a colze amb les dues ciutats, tant amb Balaguer com amb la ciutat de Lleida, i altres elements com, evidentment, a l'impuls definitiu que se li ha de donar a l'escola Montroig i, per tant, doncs, aquest compromís de seguir treballant colze a colze per tirar endavant aquesta agenda de temes compartits que, com deia, són d'interès de la ciutat de Balaguer però són d'interès del govern de Catalunya.
Pel que fa a l'autovia, Albert Dalmau ha afegit que l'equip de govern els ha traslladat que la voluntat és una autovia de 2+2 carrils. En aquest sentit, diu que des del govern de la Generalitat cal escoltar les reivindicacions dels alcaldes i alcaldesses, que són els que tenen el coneixement de les necessitats del territori.
El coneixement del territori el tenen els seus alcaldes i les seves alcaldesses, que són qui els ciutadans han escollit per representar-los, i després el teixit econòmic i social del país. El govern, doncs, ha escoltat i ha rebut aquesta petició de l'alcaldessa i en aquest sentit, doncs, ho treballarem. Ara és moment de deixar els equips tècnics a fer aquesta feina, doncs, perquè puguem avançar d'aquí uns mesos, no, a tenir acords en aquest sentit. I per tant, doncs, havent rebut aquesta petició, el govern l'entoma, l'escolta i veurem, doncs, com som capaços de canalitzar-la perquè acabi, doncs, amb resultats positius per a la ciutat de Balaguer.
Finalment, el conseller, acompanyat per la resta d'autoritats, ha fet una visita al mercat setmanal dels dissabtes i alguns comerços del centre històric. A més, també ha pogut veure algunes de les obres executades amb el PUOS, com la reforma de la plaça Sant Salvador.
I a nivell local també destaquem tot seguit que aquest matí s'ha celebrat una assemblea de treballadors de la paeria de Balaguer per abordar la problemàtica derivada de l'aprovació i revisió del calendari laboral per al 2024. Els treballadors han expressat el seu desacord amb la gestió del procés i han plantejat accions reivindicatives per exigir solucions definitives. La cronologia dels fets arranca a l'abril del 2024, quan el comitè d'empresa va presentar la proposta de calendari laboral signada per totes dues parts el 30 d'abril. El 6 de maig aquesta proposta va ser aprovada mitjançant un decret que incloïa mesures per compensar un excés d'hores, com una reducció d'hores durant l'estiu i dies addicionals d'assumptes propis, un còmput total de 70 hores.
Tanmateix, el 27 de juny, l'equip de govern va citar el comitè a una reunió d'urgència, la qual se'ls va comunicar que s'havia acordat iniciar una revisió del decret d'aprovació del calendari, considerar una possible causa de nul·litat i sol·licitar un informe a la comissió jurídica assessora. Al juliol es va acordar aprovar una bossa de 44 hores, l'equivalent a l'hora de menys durant el període estival, i a la qual tothom s'hi podia acollir tenint en compte el que pugui dir la comissió jurídica assessora. El 20 de desembre, la Comissió Jurídica Assessora va emetre un informe desfavorable a la revisió del decret i a la declaració de nul·litat. En conseqüència, el 23 de desembre, s'acorda en un ple municipal aixecar la suspensió del calendari i acatar el dictamen de la comissió. Malgrat això, el 15 de gener es va comunicar als treballadors que es qüestionava de nou el càlcul del calendari laboral de l'any 2024 i que s'havia demanat un informe a un advocat extern. Davant d'aquesta situació, els treballadors han acordat un seguit d'accions per manifestar el seu desacord, incloent una parada de 10 minuts davant de l'Ajuntament el proper dijous, dia 30 de gener al migdia, l'assistència al ple del mateix dia a les 8 del vespre i l'organització de parades setmanals segons l'evolució del conflicte. Amb aquestes accions, els treballadors tenen reclamar la resolució definitiva al calendari laboral i posar fi a les incerteses generades per la gestió d'aquest procés.
I anem ara fins a Agi. Obrim així la informació d'àmbit comarcal. L'Ajuntament d'aquest municipi ha iniciat les obres d'arranjament i millora dels vestuaris de les piscines municipals. Ho ha fet amb l'objectiu de renovar i actualitzar aquests equipaments per oferir un servei de qualitat als usuaris. Aquesta actuació forma part de les iniciatives per millorar les infraestructures de la pràctica esportiva en aquesta localitat.
La millora dels vestuaris de les piscines municipals d'AGE compta amb un pressupost total de 46.696 euros, dels quals 35.000 provenen d'una subvenció atorgada a través de la resolució del 7 de juliol de l'any 2023 en el marc de la convocatòria destinada a projectes per la millora d'infraestructures o equipaments de pràctica esportiva per a municipis amb una població inferior als 2.000 habitants. Aquesta actuació, impulsada pel Departament de la Presidència, Secretaria de Governs Locals i Relacions amb l'Aran, és un pas més en l'estratègia del consistori per garantir que els equipaments esportius d'AGE estiguin en les millors condicions, facilitant així l'accés a l'esport i a la salut de tots els veïns i veïnes.
I tornem ara a Balaguer, en aquest cas per parlar de successos. Un incendi es va declarar aquest passat dissabte al vespre en un bloc de pisos situat al número 12 del carrer Pare Sanahuja de Balaguer. El foc, que va calcinar parcialment una estança del tercer pis, no va causar danys personals.
Els ocupants de l'habitatge afectat van aconseguir sortir per avisar el 112, mentre que la resta de residents del bloc van ser desallotjats com a mesura preventiva. Els bombers van extingir ràpidament les flames i van revisar el pis per comprovar les afectacions, que no van provocar desperfectes a altres plantes de l'edifici. En l'operatiu hi van participar diverses dotacions de bombers, policia local i Mossos d'Esquadra, que van gestionar l'extinció i van mantenir a ratlla la gran quantitat de curiosos que s'hi van apropar. L'incident va estar resolt sense lamentar danys personals, però s'estan investigant les causes que haurien provocat l'incendi. Des dels cossos d'emergència es va demanar també la presència d'arquitectes de l'oficina tècnica per assegurar que no hi ha cap afectació a l'estructura.
Canviem de tema, parlem ara de turisme. Els establiments turístics de la demarcació de Lleida van batre l'any passat el rècord de turisme estranger amb 253.000 visitants i gairebé 572.000 pernoctacions. Segons el Patronat de Turisme de la Diputació, aquestes xifres suposen un increment del 8,32% respectivament i del 6,68% respectivament respecte als màxims assolits el 2023.
El vicepresident del Patronat de Turisme, Juan Antonio Serrano, ha assegurat que el creixement del turisme internacional reflecteix l'atractiu del Pirineu i les Terres de Lleida com a destinacions de qualitat i ha subratllat que la demarcació compta amb una oferta turística sostenible i diversificada, capaç de captar l'interès de visitants d'arreu del món.
És el millor any amb tant en pernoctacions com a visitants a hotels. Estem mantenint les xifres espectaculars dels anys 22 i 23 i sobretot tenim un increment molt considerable de turisme estranger que hem batut el rècord de tota la història de la nostra demarcació. Per tant, satisfacció, pensem que estem fent la feina ben feta i bueno, estem tirant amb aquesta línia de sostenibilitat, de ser el lloc més important i més bonic per viure, i penso que aquesta línia de treball està donant els fruits i sobretot el que avui penso que cal recalcar és que el turisme estranger comença a ser ja considerablement important a la nostra demarcació. Hem de continuar treballant amb aquesta línia i segurament els resultats ens demostraran una vegada més que som líders al sector del turisme interior.
Per la seva banda, els hotels de la demarcació de Lleida van assolir l'any passat els millors registres de viatgers i pernoctacions. En concret, l'any passat van rebre 960.000 turistes, que van generar 2.116.000 nits d'allotjament. Segons les xifres que ha fet públiques aquest passat divendres l'Institut Nacional d'Estadística i a l'espera que es coneguin les dades corresponents al mes de desembre dels càmpings, allotjaments de turisme rural i apartaments, la demarcació va rebre l'any passat 1.325.000 turistes, una mica per sota del rècord d'1.330.000 visitants l'any 2023 i 3.220.000 pernoctacions, també molt similars al màxim de 3.226.000 de l'any 2022.
I en l'àmbit agrari, avui destaquem en primer lloc que el canal d'Urgell té prou reserves per garantir cultius a 2 mesos de començar la campanya, tot i la poca neu al Pirineu. Els pagesos disposen de més de 4 hidros per les pluges dels mesos d'octubre i novembre, mentre que per les reserves de neu no hi ha ni mig rec. El president de la comunitat de regants, Amadeu Ros, que ha afegit que la situació feia anys que no es donava, també ha avisat que hi ha poques reserves de neu, les quals no arriben, com dèiem, ni a mig regadiu. En tot cas, Ros confia que arribin nevades les properes setmanes per augmentar les reserves de cara al mes d'abril.
Actualment, els pantans de Rialb i Oliana es troben al 86,6% i 61% de la seva capacitat, respectivament. Es tracta d'unes reserves que es tradueixen en uns 4 hidros i mig, és a dir, 4 recs i mig, i que s'allunyen de les que hi havia l'any passat en aquesta època. D'aquesta manera, Ros encara un bon any per garantir tota classe de conreus. Si bé algun cultiu potser quedarà més limitat. Ros ha recordat que els pagesos podran intercanviar hidros.
Més important per nosaltres que no hi havia muntanya ara per tindre, perquè si hi hagués 200, si Confederació Perités, 150 hectòmetres de neu, que ara no hi són, doncs bueno, cuquis o no, vaig a dir que són, poden ser de vegades un rec i mig o dos, ja que tot s'acumula quan ve un bon temps. I és a l'abril, quan s'omplen els embassaments, el 97% de les vegades.
Tot i les bones perspectives, el president de la comunitat de Regants ha reconegut que seria bo que plogués perquè hi ha zones seques i les comarques del Pla d'Urgell i l'Urgell estan afectades. Es tracta de finques a Barbens, Vilanova de Bellpuig, Torregrossa i Bellpuig, les quals necessiten més aigua que altres zones com ara Linyola, Bellvís o la Fuliola.
Seria important per no tindre que adelantar la jornada de rec, no? Que sempre és per Sant Josep, però bueno, donarem l'aigua quan se necessiti. I esperem que acabi siguent un bon any per fer tota classe de cultius. Avui encara aquestos tindré 4 recs i mig o anar cap al 5, encara hi ha alguns cultius que s'haurà de fer intercanvi d'hidros, a millor, cada un sap la seva situació dels terrenys.
La previsió és donar el tret de sortida de la nova temporada de rec amb normalitat al mes de març, tot i que Ros ha apuntat que la data definitiva es pot avançar o retardar en funció de les pluges. Serà la segona campanya que la comunitat de regants utilitzi l'estratègia hidro per fer un repartiment equitatiu de l'aigua després que al mes d'abril de l'any 2023 tanqués el canal d'Urgell per la sequera. Els pagesos tornaran a treballar de nou amb aquest sistema que enguany compta amb modificacions per simplificar tràmits administratius.
I en l'àmbit agrari, continuem dins d'aquest sector, parlem ara d'un projecte coordinat pel Centre Cerca Agrotècnio de Lleida, perquè estudia, sembla ser, com afecten el cultiu d'ordi i malta, els cops de calor i el brotat prematur que es dona quan hi ha precipitacions importants al final del cicle del cultiu. L'estudi porta per nom millora de la resiliència de l'ordi i de la malta als cops de calor i el brotat precollita, i els resultats que s'obtinguin serviran per millorar la cadena de valor de l'ordi cerveser i seleccions varietats i seleccions de varietats més adaptades a aquests episodis que es produeixen a conseqüència del canvi climàtic i que cada vegada són més freqüents. Els experiments es fan en camps del Segrià i també del Pla d'Urgell. Van començar a mitjans del 2024, de l'any passat, i s'allargaran fins al maig del 2026.
Els resultats que s'obtinguin de l'estudi permetran seleccionar noves varietats millor adaptades a aquests esdeveniments, replantejar les estratègies de fertilització dels cultius i també poder predir els seus efectes sobre la quantitat i la qualitat de la malta. El coneixement que es derivi del projecte permetrà generar models predictius dels danys en el rendiment i en la qualitat de l'ordi i la malta i disposar d'eines per una planificació més ajustada en totes les fases de la cadena de producció de cervesa, en la millora de les varietats, el maneig de cultiu i en el procés agroindustrial de la producció cervesera. El projecte està coordinat per Agrotècnio amb la participació de les empreses Semillas Batlle, Cupassa i La Moravia. L'empresa Semillas Batlle liderarà els estudis que permetin obrir oportunitats per la millora genètica que perfeccioni el comportament de les llavors davant d'aquests dos fenòmens. L'empresa Cupassa s'encarregarà dels estudis per a determinar com influeix la fertilització nitrogenada en la producció del gra quan es produeixen els cops de calor i els brots prematurs. La malteria La Moravia, del grup DAM, lidera els estudis sobre els impactes en la qualitat dels grans i en la malta derivada dels mateixos. Finalment, el Centre de Recerca Agrotècnio aportarà el coneixement, les idees i la metodologia de tota la part científica i de divulgació dels resultats. Aquest projecte s'anomena Res Ormla i té un pressupost total de 307.175 euros, dels quals 250.000 estan finançats pel Departament d'Agricultura.
I una punada de caire cultural abans de passar a la secció esportiva. Parlem del Paraulògic. El Teatre Poliorama de Barcelona ha acollit aquest dissabte la gran final de la segona edició de la Lliga del Paraulògic, que ha posat punt i final a una competició després de tres mesos i prop de 8.000 participants arreu dels països catalans. Antoni Rubies, un jove de Vallfogona de Balaguer, ha estat el segon classificat.
El primer classificat d'aquesta segona edició ha estat Javier Andrés, de 47 anys, que s'ha imposat a l'últim moment i després d'un cara a cara molt ajustat a Antoni Rubies, de només 17 anys i de Vallfogona de Balaguer. Així doncs, Rubies s'ha fet amb una meritòria segona posició, i més tenint en compte que l'any 2023 va ser el guanyador de la primera edició d'aquest campionat. Finalment, el tercer lloc el va ocupar Aina Vicenç, de 49 anys i de la localitat mallorquina de Felanitx. L'acte, conduït pel lingüista Pau Vidal i la còmica Maria Rovira, oia Sherman, va combinar moments de competició amb activitats pensades per al públic assistent, mentre que els finalistes van posar a prova el seu domini del català en proves de vocabulari i agilitat mental. Com a novetat, aquest any la finalitat va comptar amb quatre rus diferents i no només un. En Javier, l'Antoni i l'Aina van lluitar per aconseguir el títol d'entre els 71 millors jugadors de la competició en el rusc de 15 minuts cada un. La final va posar a prova la rapidesa, la creativitat i el domini del català dels participants, a moments d'interacció amb el públic i jocs lingüístics com ara el Motley o el Minimots, que van aportar dinamisme i perquè alguns espectadors van marxar a casa també amb algun obsequi gràcies a aquests jocs. Els tres guanyadors s'han emportat un lot de productes del Paraulògic, una subscripció anual a VilaWeb i una capsa regal de Fem País com a reconeixement al seu esforç i dedicació.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Obrim la secció esportiva i comencem parlant de futbol. Comencem explicant que el primer equip del Club Futbol Balaguer va iniciar la segona volta de la competició aquest passat diumenge i ho va fer amb la primera victòria d'un any, una victòria contundent al Municipal contra el Turó Peira per 3-0, en un partit on els locals van dominar de principi a fi, tot i que amb certes dificultats a la segona meitat de joc. El marcador es va obrir ràpidament amb un gol de Marc Soldevila al minut 2 que va donar confiança als de Josete després d'un petit entrebanc al primer minut. No va ser prou fins a la segona part que Joel Giné va poder ampliar la diferència. Va ser amb dos gols més, un d'ells al minut 70 des del punt de penal i l'altre al 82, tancant una actuació destacada de l'equip en aquests minuts finals. Tot i el resultat, el partit va estar marcat pel joc dur dels visitants que van acumular diverses targetes. Aquesta victòria situa el Balaguer en cinquena posició, a només un punt dels tercers i quarts classificats, consolidant-se de nou a la zona alta de la taula. Els jugadors del Balaguer, d'altra banda, recordem que van lluir un braçalet verd com a mostra de suport a la campanya de sensibilització pel Dia Mundial contra el Càncer, una iniciativa que el proper cap de setmana, acostant-se ja a la data de celebració d'aquest dia, lluiran també altres equips del club i el Club Bàsquet Balaguer. D'altra banda, el juvenil del Balaguer va caure derrotat, ho va fer per 2-0 contra el Sant Mauro en un partit que es va complicar la segona meitat. Amb aquest resultat, l'equip continua ocupant l'última posició de la classificació a la Lliga Preferent. I parlem també de bàsquet, perquè el Pavelló Impacte de Balaguer va ser escenari aquest dissabte d'una nova edició, la 33a del Campionat Territorial de Bàsquet que organitza la Federació Ocell i Especial Olímpics. Hi van participar un total de 100 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual de tota la demarcació de Lleida, provinents de 7 clubs diferents que van competir en diferents categories segons les seues capacitats. Els clubs participants van ser el Club Alba de Tàrrega, el Força Lleida, l'Aspros i l'As Vocal d'Aun de Lleida, l'Acudam de Mollerussa, l'Estel de Balaguer i el Cedis Bàsquet de la Seu. Un campionat que va posar en valor que les persones amb discapacitat poden practicar esport de qualitat, com va demostrar la implicació de tots els jugadors i també dels voluntaris que van fer possible la jornada. Guillem Soler, coordinador de la Territorial de Bàsquet, va destacar la qualitat de les instal·lacions de Balaguer i va reivindicar la importància d'aquest tipus d'esdeveniment.
Tenim clubs de participació de tota la territorial lleidatana, des de la part de la Seu d'Urgell fins la banda més del Pla Segrià, etc. Llavors, en aquest cas, reivindicar sobretot la part de la qualitat d'instal·lacions, això ens fa poder permetre realment que la qualitat esportiva també s'augmenti, per aquesta part poder donar més visibilitat a tots els i les nostres esportistes i a la vegada també que tots els clubs puguin sentir-se protagonistes d'un esdeveniment com aquest, un esdeveniment en el qual la participació total és gran i esperem que l'any vinent puguem repetir i augmentar un any més la participació.
El Club Estel de Balaguer va participar a nivell inicial amb el Club Bàsquet Balaguer Blau i a nivell intermig amb el Club Bàsquet Balaguer Grana. Anna Pàmies va explicar que per als jugadors del club formar part del Club Bàsquet Balaguer és important perquè són esportistes amb ganes de practicar bàsquet.
I per nosaltres és molt important formar part del club local de la ciutat. Al final som esportistes que volem fer l'esport de bàsquet i per tant que estem integrats dins del club és un orgull per nosaltres de poder-ho fer.
Pàmies també va remarcar que ser els anfitrions els va portar un plus de nerviosisme als jugadors locals.
Els últims tres edicions vam fer el Campionat de Catalunya de bàsquet aquí a Balaguer, que hi havia una participació d'uns 500 esportistes, i hem retornat aquest any al territorial. Clar, per ells, al final, som els anfitrions, som els que també col·laborem amb el muntatge, ells han estat també organitzant des tot el dia d'ahir la instal·lació perquè pugui estar preparada, i llavors, pues, clar, més nervis que no pas que, sinó que si juguem a fora, perquè al final estem a casa, hi ha públic, hi ha famílies, hi ha amics, i pues, tenen ganes de fer-ho bé i sobretot de disfrutar-ho.
Una vegada més es va comptar amb la col·laboració de voluntaris del Club Bàsquet Balaguer per les tasques de suport necessàries per al campionat, així com a voluntariat d'alumnes del tercer d'ESO de l'INS Almatà. La jornada va finalitzar al migdia amb l'entrega de medalles als participants.
I entrem ara en l'última part de l'informatiu, la que cada dia dediquem a repassar les portades dels diaris. Avui dilluns 27 de gener el diari Segre obre parlant de la llista d'espera en farmàcies per al medicament contra la diabetis, diu que aprima. També destaca els tres toms reivindicatius a Tàrrega i també que l'helicòpter a tarda diu una hora a arribar a Portainé per a un rescat a pistes. Agredeixen dos persones a Prat de la Riba per robar un patinet, és el principal titular del diari La Mañana d'avui, que també parla en la portada d'aquest dilluns dels 5 ferits que hi va haver ahir al Doll en un xoc a prop de la font de les Bagasses. També destaca que encara hi ha mig centenar de barracons als col·legis i en l'àmbit esportiu diu que el Lleida fa el primer gol a Cornellà, tot i que empata a un. El Punt avui obre parlant aquest dilluns del franquisme. El deute pendent del franquisme és el principal titular d'aquest diari, que també en relació a aquesta qüestió destaca que els familiars dels particulars que van ser espoliats pel règim plantegen una reclamació col·lectiva a l'Estat com a gest de reparació. En l'àmbit internacional diu que Trump insta els països veïns a netejar Gaza i també parla del Barça, que diu clava un 5-0 al Madrid i celebra la seva cinquena Supercopa femenina. I amb aquesta mirada a les portades dels diaris d'avui dilluns posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar tots una feliç jornada.